Som els de la temporada passada, els del Fem Salut. Avui hem canviat un pelet la sintonia per problemes tècnics, però ben segur que les properes vegades tindrem la mateixa de sempre. I avui tornem amb vosaltres amb moltes ganes d'apropar-vos novament la salut a casa vostra. El nostre espai que tenim dins la finestra començarem aquesta nova etapa parlant de la diabetis. Si us recordeu, ja fa un temps vam parlar d'aquesta malaltia. Ho vam fer explicant-vos per què es produïa i com es podia tractar. Ara bé, si el grau de control no és l'òptim, aquesta malaltia pot derivar en diferents complicacions tan agudes com cròniques. I és precisament d'això del que volem parlar en el programa d'avui. Hem pensat que per poder parlar àmpliament d'aquest tema necessitàvem tot el programa sencer i encara no ens donarà temps suficient. És per això que avui farem un programa monogràfic en què començarem a parlar d'algunes de les complicacions tan agudes com cròniques de la malaltia, de la diabetis. Concretament, conversarem sobre la retinopatia diabètica, la nefropatia, les complicacions cardiovasculars i els trastorns a què poden donar lloc les pujades o baixades de sucre. I deixarem per una altra ocasió altres complicacions d'aquesta malaltia, com ara la neuropatia o el peu diabètic. Per fer-ho, tenim al nostre estudi el Xema Hernández, metge d'atenció primària de la nostra àrea bàsica, el que ben segur molts de vosaltres coneixereu. Així doncs, i sense més dilació, passem a parlar del tema que ens ocuparà tot el programa d'avui amb el Xema.
L'entrevista.
Si recordeu, fa uns quants mesos, en el nostre espai Fem Salut, vam parlar sobre una malaltia, sobre la diabetis. I ho vam fer referint-nos a la temàtica més general, és a dir, al que era, a com es podia tractar, i avui encararem el nostre programa a parlar de les complicacions que pot dur aquesta malaltia si no la tractem com és degut. Per fer-ho tenim el doctor Xema Hernández, molt conegut per la majoria de vosaltres, metge de la nostra àrea bàsica. Bon dia, Xema.
Bon dia.
I amb ell ens parlarem de les complicacions que pot portar aquesta malaltia. Si et sembla, Xema, comencem parlant del que són les complicacions agudes que pot dur la diabetis.
Molt bé, home. A veure, la diabetis com a tal malaltia, i fent una mica un resum de recordatori, és un síndrome, és a dir, no és només una malaltia que afecti amb un sol aspecte de salut, sinó que afecta en diversos, i l'aspecte potser més conegut d'afectació és l'aspecte del sucre en si, que per això se la coneix, no? Però afecta també els altres espais corporals, com podria ser les mateixes proteïnes del cos, o podrien ser els greixos que composen el nostre cos. Vull dir, és una malaltia que la majoria dels trastorns que nosaltres descriurem i parlarem afectaran el sucre o els hidrats de carbó, com a més diuen, però que no deixa d'afectar també altres aspectes del cos i, per tant, hauríem de pensar o hem de poder pensar que part de les complicacions que poden previndre per culpa de la incidència d'aquesta malaltia afectaran també o vindran donades per l'afectació d'aquests altres aspectes de salut també, no? Quan una persona diabètica que té un trastorn, per tant, del metabolisme del sucre i diem de costat també una miqueta dels greixos, dels colesterols i demés, o d'altres aspectes corporals, però parlem fonamentalment de sucre. Se descompensa, ho pot fer de dues maneres. D'una forma aguda, habitualment per sort poc freqüent, amb la qual cosa doncs, podria ser la complicació aguda més evident, doncs, una baixada de sucre, perquè ens entenguem.
Les conegudes hipoglicèmies.
Les hipoglicèmies. I dius, escolti, una baixada de sucre només la pot tindre una persona diabètica? Doncs no. Una persona no diabètica, imagina't que no menja i que fa molt d'exercici, i en un moment determinat doncs es podria el cos fallar els seus mecanismes de compensació, d'aportar energia al cos, i podria tindre una baixadeta de sucre. És a dir, una baixada de sucre no necessàriament l'ha de tindre exclusivament una persona diabètica, per exemple, no? Però això és poc freqüent, s'han d'arribar a situacions molt límits, a molt d'exercici, a molta gana, perquè això es produís. És, en canvi, molt més freqüent en persones amb diabetes, sobretot en persones amb diabetes de tipus 1, o persones amb diabetes, que són aquests que són dependents de la insulina, o diabètics del tipus 2, que és la diabetes de l'adult, de molta llarga evolució i que la seva pròpia reserva d'insulina és molt, molt justeta i que pren tractaments que realment li poden ajudar a fer baixar el sucre, la insulina o pastilles, no?
Parlem de com les podríem evitar.
Doncs ajustant una miqueta el que seria el tractament. Què vol dir ajustar el tractament? Imagina't que si una hipoglicèmia, que és una baixada de sucre, es produeix perquè els nivells normals del sucre en sang han arribat a baixar, podrà ser sempre per les raons lògiques, no?, que és el que ens hauríem de pensar, que influeixen en això. Una de les primeres raons seria dir, escolti'm, jo prenc un tractament que m'ajuda a baixar el sucre, però resulta que jo hauria de menjar, com qualsevol persona, i en aquell moment me n'haig oblidat. Doncs bé, si jo, per exemple, no he menjat, tinc el sucre més o menys controladet, i resulta que m'estic prenent un tractament que m'ajuda a baixar el sucre, tant si menjo com si no menjo, siguin pastillis, sigui insulina. Clar, si jo no menjo, resulta que aquests dos factors, la insulina o les pastilles, poden influir en ajudar-me a baixar el sucre. Si jo estava quasi normal, me'l baixaran més, i si no he menjat, que és un mecanisme perquè el sucre estigui aixecadet, doncs em pot vindre una baixada de sucre. Per tant, l'oblidar-se del menjar, o no associar o no concordar bé els horaris entre el menjar i el resto de tractaments, seria una causa, no?
I també hi ha el tema exercici, que és l'increment.
L'exercici seria un segon, exactament, Norman. Quan una persona està fent exercici, ajuda a cremar sucre. Per tant, si nosaltres estem fent una dieta correcta, un tractament, sigui amb pastilles o sigui amb insulina, correcte, i portem un ritme de vida habitualment estàndard, i un bon dia, per un motiu o per un altre, incrementem molt la quantitat d'exercici físic que fem aquell dia per un imprevist o per descuido o perquè ens ha vingut de gust i no hi pensem. Doncs podria donar-se el cas que aquell augment de l'exercici ajudés a cremar més sucre i, per tant, estaríem en una situació semblant a la que hem dit abans, no? Podríem notar aquella espècie de tremolo, aquella espècie de situació de vista borrosa, una cosa semblant, entre cometes, no?, perquè cada persona ho percep de forma diferent, però semblant a una sensació de mareig, de rodament, alguns ho descriuen com si estiguéssim en una situació de pseudoborratxera, i això seria una baixada de sucre.
Parlem d'una altra complicació aguda, ja l'has esmentat abans, sí. Les que són causades per una pujada excessiva del sucre.
Val. Home, normalment les complicacions per pujada són molt menys freqüents, no? És difícil que una persona tingui una complicació aguda per una pujada de sucre, Llavors, una situació de sosteniment perllongat molt de temps de sucre alt ens portarà a una transformació dintre del cos, de les proteïnes, dels sucres, de les nostres artèries, de la nostra arteriosclerosi, que comportarà a la llarga unes complicacions determinades que són les més conegudes del sucre. Excepcionalment, en una situació que es dona amb la gent gran, es pot donar una cosa que es diu un coma, no?, que és com si fos una pèrdua de consciència, i que en el cas de la gent gran és l'hiperosmolar, no? És un tema, a veure, molt menys freqüent a Déu gràcies, poc conegut i greu, no? En persones molt grans, diabètiques, a vegades la debilitat, aquella sensació d'entorpiment, l'associem a l'edat, a l'envelliment, inclús a vegades al fet que es puguin estar demenciant, i a vegades és simplement una descompensació crònica de molts dies seguits del sucre, que estan més aixecat del que toca, fa que l'equilibri dintre del cos s'alteri i doni aquest coma que es diu hiperosmolar, no? Això es donava molt més freqüent abans, ara no, pràcticament no se'n veu, i doncs, bueno, cal pensar-hi perquè és gravíssim, no? Té una mortalitat alta, no?
Alguns factors que hi poden ajudar, a banda de l'edat, com hem dit, és un control metabòlic incorrecte, sí. O, per exemple, insuficiència renal, pròpia, sí, de la gent gran.
Sí, de fet, la insuficiència renal, que vol dir que el rinyó no acaba de filtrar, de treballar com li toca, no és una cosa exclusiva del diabètic, no? Per la pròpia edat, no? Hi ha un concepte que es diu insuficiència renal crònica, no? De l'anciano, no? De la gent gran. Això ens passarà o ens passa gairebé a tothom. El que passa és que el sucre afecta per si mateix a el que serien els petits vasos, les petites artèries del cos de la persona i també a les grans artèries. No? Llavors, això dona dos problemes ben diferenciats dintre de les complicacions cròniques, que serien les que afecten a tots els petits vasos petitets, i d'aquests vasos petits ne trobarem fonamentalment a l'ull, parlarem de la retinopatia o de la maculopatia, que afecta l'ull, afecta el rinyó, que per tant estaries amb el cas que tu deies i seria la insuficiència renal o la nefropatia diabètica, i estaríem parlant també d'altres aspectes com podria ser l'afectació mixta de petits i grans vasos que afectaria els nervis, seria la neuropatia, i si és dels grans vasos ja parlaríem dels infarts, de les embòlies, etc. No?
Si et sembla, entrem a parlar una mica, concretament ja que ho has anomenat, de les complicacions que anomenem cròniques.
Sí.
Per començar parlaríem de les que anomenem microangiopaties, que com has comentat són la retinopatia diabètica i la nefropatia diabètica. Si et sembla, parlem del que és la retinopatia diabètica.
Mira, parlem de que són cròniques, saps per què? Perquè perquè es puguin presentar, normalment ha d'haver un temps d'evolució, no? Llavors, pensa que quan tu estàs en una situació de diabetes, és com si tinguessis un corcó per dintre que va malmetent aquestes petites i grans artèries. Perquè això es produeixi, ha de passar un mínim, aproximadament, d'uns 10 anys, no? Llavors, això dona un plaç de temps amb el que dius, bueno, escolti'm, jo des de que sé que sóc diabètic, fins que em pot sortir això, si abans em diagnosticaven tard, molt probablement, a vegades, en el moment que em diagnosticaven, ja en tenia de problemes d'aquests, no? Darrerament, des de farà uns anys cap aquí, amb dos grans estudis que van haver, un americà i l'altre que va ser britànic, doncs ens vam donar compte de que la diabetes començava a complicar-li la vida a la gent amb nivells de sucre per sota del que nosaltres pensàvem abans. Llavors vam reduir el nivell de sucre en sang per diagnosticar, per dir, escolti, vostè ja té diabetis, no? Abans això era 140 i ara ja estem parlant de nivells del que seria aproximadament un 126, no? A partir d'aquest nivell les complicacions es disparen molt al cap d'aquest temps. El fet de diagnosticar abans a la gent ens facilita agafar-los en una millor situació i poder previndre, evitant que arribin a tindre aquests problemes. Suposem que han passat 10 anys o suposem que estem en aquest període, no? Aleshores, la retina, que són petits components de vasos molt, molt, molt diminuts, amb la diabetes resulta que fonamentalment afecta a les parets d'aquests petits vasos, no? Les malmet, les fa malbé. I l'ull és una part molt delicada que bueno, no tolera massa bé això, no? I quan mirem al fons d'ull, és mirar el que és a través de fora, amb el metge mirant-te amb un aparell especial, amb l'oftalmoscopi, no? Quan mirem com afecta la retina, que això ho pot fer doncs, no només la diabetes, sinó la hipertensió i de forma molt similar també, el que mirem és fins a quin punt aquestes artèries es van malmetent. A mesura que es van malmetent, deixen passar, filtren substàncies a través d'elles que no haurien de passar, com proteïnes, etc, etc, no? I es van malmetent, es van fent malbé. Llavors, la retinopatia és l'afectació progressiva de tots aquests petits manto de petites artèries que hi ha al fons de l'ull, no? I que són les que nodreixen l'ull. I és responsable el món civilitzat, el nostre món, de la primera causa de ceguera.
I els factors que augmenten aquest risc, a banda del temps d'evolució que ja hem comentat, estaria entre un d'ells estaria el fet de fumar, el fet de tenir una hipertensió arterial diastòlica mantinguda, i també l'embaràs en un moment donat pot agreujar.
Sí, mira, a veure, fixa-t'hi. Els que estàs nomenant tu ara es diuen factors de risc cardiovascular, no? Són factors, cada un d'ells, dependents o independents entre si, que poden agreujar des d'un prisma o des d'un altre prisma cada una d'aquestes petites, diguem, parts de l'entrellat que portarien a deteriorar progressivament les artèries petites i grans del cos, no? Pensa que el sucre no només malmet, com diem abans, el que és les venes i demés, o només el tema dels hidrats de carbó sucre, sinó que també arriben a transformar els greixos del cos. És a dir, una persona diabètica tindrà colesterol com totes les persones, però el colesterol d'una persona que té diabetis està transformat, està modificat, i està modificat de tal manera, amb tan mala idea, que les mateixes quantitats de colesterol que per una persona no diabètica no li farien mal, a un diabètic li poden fer mal, perquè tenen tendència a agregar més. Agregar vol dir a precipitar, a formar plaques del que es diu d'ateroma, o embòlies, o fallos dintre d'aquestes parets. No? És un mecanisme més que ens ajuda a explicar per què una persona amb diabetes pot tindre més embòlies, més infarts, que una persona no diabètica.
Després hi entrarem una mica més a fons. Parlem, continuem parlant, si et sembla, de la retinopatia i parlem una mica de com, què podem fer per detectar-la, per tractar-la.
Mira, de la retinopatia, que és important, et diria, amb el diabètic forma part de l'exploració rutinària que el metge o els sanitaris hauríem de fer de control periòdic amb el seu cas. No?
L'anomenar fons d'ull.
Seria valorar el fons d'ull i una exploració molt senzilla, molt fàcil de fer, a l'abast de tothom, que es fa menys del que fora desitjable, que ens serveix per fer el que es diu la prevenció, l'escreening, la detecció precoç, de la realment causa més greu de ceguera, que no és la retinopatia, sinó que és l'afectació de la zona de l'ull que justament no té vasos sanguinis, que és la màcula, no? La maculopatia. La zona on hi ha aquestes cèl·lules que es diuen conos i bastons, que són justament la part de l'ull que ens ajuden a millorar o a tindre la bona vista, per dir-ho així, no? Que és la zona central de l'ull, aquella zona verge, aquella zona que no té ni un sol vas sanguini perquè està dedicada exclusivament a les cèl·lules nervioses que capten lo del món exterior i pel sistema nerviós ho transmeten al cervell, no? On neix allò que diuen l'ojo de l'huracán, no?, de la vista, no? Doncs en aquesta zona n'és molt sensible la persona diabètica. I la màcula, que es diu així aquesta zona, es pot detectar d'una forma molt senzilla, simplement utilitzant un sistema que es diu una rejilla de Hassler, que és una rejilla d'aquestes que es pot ensenyar al pacient, que és un quadriculat, no? La persona que té una maculopatia, aquestes reixes que són totes amb elles paral·leles, justament per l'afectació de la zona macular, la veuria com si estigués deformada, no? Com si aquestes barres estiguessin torçades i estigués això una mica com flotant. Llavors, aquest sistema de detecció no necessita ningú aparell estrany, no necessita res, simplement utilitzar-ho periòdicament, no? I és la primera causa, aquesta sí és la primera causa, i a més irreversible, de ceguera, no?
I el tractament és el conegut com a làser. Conegut, sí, habitualment, sí. Si és que ja s'ha produït una retinopatia que ha evolucionat en els seus estadis concrets.
El làser, imagina't, el làser el que fa és cremar, no? Quan nosaltres utilitzem el làser a la retina, el que intentem és detectar aquests petits punts de fuga que t'he comentat que poden haver amb aquestes artèries tan petites, no? I el que fem és una mica sellar, cremar i sellar aquests punts de fuga, no? Per evitar que per aquests punts que s'està escapant entrin proteïnes a dintre de l'ull o doncs arribin a produir hemorràgies importants, no? Això protegeix la resta de zona retiniana i impedeix o retrasa l'evolució d'aquest procés degeneratiu de la retina. Per tant, el làser és un dels mecanismes importants a utilitzar a temps per la retinopatia.
I com no, intentar prevenir-la fent un bon control del sucre.
Sí, i com? Això sí que lliga amb l'embaràs, amb això que deies tu abans de si l'embaràs era un factor o no. Mira, l'embaràs és un factor d'empitjorament de la retinopatia diabètica, sobretot amb la dona diabètica. És a dir, aquella gestant que no és diabètica i que queda amastat, no per el fet de quedar amastat empitjorarà la seva vista, i això és important diferenciar-ho. En canvi, una dona que sigui diabètica i que es vulgui quedar amastat, sí que és important que revisi la seva retina, perquè si no, l'embaràs li pot empitjorar la retina. M'entens? És diferent, no? Vull dir, a Déu gràcies, vull dir, la majoria de dones que queden en estat no són diabètiques i en tot cas la diabetes la descobreixen o els hi ve durant el periós aquest, no?
Si et sembla, canviem de tema i passem a parlar de l'abans, que hem anomenat abans, nefropatia diabètica.
Sí, sí.
Que consisteix, com has dit, en una afectació dels vasos.
Molt bé.
Mira, dels ronyons.
Exacte. Si nosaltres pensem en el mateix que dèiem abans, dius, escolta, el rinyó què fa? El rinyó el que fa és recollir una mica la sang que tinguem, filtrar-la de tots aquells elements que doncs, una mica són impureses que van dintre de la sang i procurar recollir tot això, condensar-ho i eliminar-ho a través de l'orina, no? Aquest és el mecanisme que fa el rinyó. I això ho fa a través d'una petita part del rinyó que es diu glomèruls, no? Que són unes parts destinades a això, no? És un lloc determinat dintre del rinyó que té aquesta funció. Filtra, capta, condensa i elimina. Aquest glomèrul està, imagina't una paret fineta, fineta, que permet el pas, no? Com si fos un lloc de filtrat, no? És molt sensible. Doncs aquests glomèruls són els primers que s'afecten per culpa de que aquestes petites artèries que també s'afectaven a l'ull també existeixen allà al rinyó i, per tant, les pot malmetre, no? Això seria una mica el començament de lo que es diu la nefropatia diabètica. Com se pot una mica detectar o evitar? Mira, els metges, els sanitaris, el que fem és fer periòdicament als nostres diabètics anàlisis d'orina.
La famosa orina de 24 hores.
Sí, i anàlisis de sang, mirant com filtra o no filtra aquest rinyó, no? A veure quina quantitat de pipí fan i a veure fins quin punt o no punt se'ls hi escapen aquestes proteïnes de les que parlàvem també a l'ull, no? Llavors, una de les coses que s'escapa és l'albúmina, llavors es mira una cosa que es diu la microalbuminúria, que no és una malaltia, és un element que ens serveix a nosaltres per predir fins a quin punt aquest rinyó es comença a afectar o no. Quan a més d'aquesta petita microalbuminúria, que vol dir petites pèrdues, i que no vol dir encara malaltia, creix en quantitat i es converteix en un desbordament important de proteïnes, llavors parlaríem de la proteïnúria, que això sí que ja seria una de les fases incipients, no? I s'afecta també, doncs, altres elements que busquem en sang, que són dos elements que ens ajuden a valorar com filtra el rinyó també, que és la urea i la creatinina, no? Són dos elements.
El tractament, bàsicament, seria una mica el mateix que abans hem anomenat en la retinopatia, en el tema de prevenció, prevenir pues, un excés de sucre en sang, prevenir la hipertensió arterial, prevenir altres factors de risc cardiovascular com el tabac, com la dislipèmia, és a dir, una mica, en general, tot fa cap al mateix lloc.
Sí, i en concret amb el tema del rinyó, dos o tres factors molt importants que cal tenir presents, no? Un factor, la infecció d'orina, no? Les infeccions d'orina són poc freqüents amb la població general, però són molt més freqüents amb les dones que no pas amb els homes. Però aquestes infeccions d'orina, amb la dona, que a més és diabètica, és moltíssim més freqüent. I, per a colmo, moltes d'aquestes infeccions d'orina que té la dona diabètica, ella no les nota, no les percebeix, no li dona molèsties. Aleshores, nosaltres hem d'estar una mica a l'aguai, atents amb aquests processos, per intentar adelantar-nos al fet de que una dona pugui tindre d'una forma permanent o periòdica petites infeccions d'orina que ella no notés. La infecció d'orina agreuja i empitjora molt ràpidament aquest procés. I un altre factor, per exemple, que s'ha de tindre en compte, sobretot si pensem en la gent gran, és que les persones, quan són grans, a més de ser diabètiques, normalment tenen artrosi, que és una situació de degeneració habitual i normal amb tota la gent quan ens anem fent grans. I aquesta artrosi dona dolor. I part del tractament que a vegades els sanitaris donem per tractar el dolor consisteix en un grup de medicaments que es diuen antiinflamatoris, no? Llavors, depèn de quin tipus d'antiinflamatori utilitzem, perjudica, per dir-ho d'alguna manera, el treball que fa el rinyó. Llavors, això també ho hem de tindre present perquè hauríem de ser molt cuidadosos amb quin tipus d'antiinflamatori li estem donant a una dona o a un home diabètic per no cascar-li més el seu rinyó, no? I tot això són generalitats, perquè ho diríem de dir, escolti, amb una persona diabètica que el rinyó el té bé, que encara no té ni microalbuminúria, que és allò que hem dit que serveix per detectar, ens n'hem de mirar molt de si li donem un antiinflamatori o un altre. Home, sí, però no tant, no? Ara, si tu ja tens una persona diabètica que li vas fent seguiment i que realment el rinyó està cascat, doncs ho hem de vigilar, perquè si utilitzem això amb més compte del que toca, li empitjorarem i li accelerarem que aquest rinyó pugui fracassar, entre cometes, no? Pugui anar pitjor.
Passem a parlar una mica, ara si et sembla, sí. Ja hem parlat una mica de les microangiopaties diabètiques, és a dir, de les afectacions dels petits vasos, passem a parlar una mica de les macroangiopaties, és a dir, les afectacions dels vasos de més calibre.
Sí.
Una mica, a nivell genèric, quines són les parts, diguéssim, a nivell cardiovascular, que són tan més afectades en la persona diabètica?
Mira, a la persona diabètica té els mateixos problemes d'arteriosclerosi, els mateixos, que una persona no diabètica. Però els té molt més aviat del que li toca, i amb molta més gravetat de la que li tocaria. És a dir, imagina't que tens una arteriosclerosi precoç i més intensa, no? La persona diabètica li passa això. La seva arteriosclerosi és més greu, és més precoç, és més intensa que un no diabètic. Facilitat per dos factors, no? Per aquesta hipertensió que esteu dient, i per altra banda, per el fet de que afecta també els colesterols, i per tant aquests colesterols que es depositen a les artèries afectaran i agreujaran els infarts, les embòlies i tota aquesta afectació de grans vasos. Penseu que l'afectació macrovascular, sempre pensarem amb els infarts, que són més freqüents, 3-4 vegades més freqüents amb la persona diabètica que el no diabètic, i a més, amb un percentatge molt important, sense donar-li símptomes, la qual cosa encara ho fa més greu, I per altra banda, les embòlies, no? Que són també un quadre gravíssim, molt més freqüent amb el diabètic que no el diabètic, i més freqüent amb la dona diabètica que amb l'home diabètic. Però a més també l'afectació macrovascular també pot afectar altres grans vasos, no? I llavors això afecta, per exemple, a lo que es diu la arteriopatia perifèrica, que vol dir fonamentalment els vasos de les cames, no? Aquelles persones que fan lo que es diu claudicació, no? Que comencen a caminar i com les artèries estan més tapades, doncs no circula bé la sang i quan van caminant els hi fan mal les cames i s'han de parar, per dir-ho d'alguna manera, no?
Xema, se'ns ha tirat el temps una mica a sobre.
Sí.
Ens han deixat encara algunes coses per parlar, com el peu diabètic, per exemple, part molt important de les complicacions cròniques que pot tenir una persona diabètica.
Sí.
Però com que no tenim més temps, ho deixarem, si et sembla, per una altra ocasió.
Cap problema, si vols un dia fem un monogràfic del peu.
Un altre dia parlarem sobre el peu.
Vinga.
Avui ho deixem, moltes gràcies per estar amb nosaltres. I algun altre dia et molestarem una mica més.
Em molestarem. Encantat d'estar amb vosaltres. Amen.
Vinga, gràcies.
De res.
Bé, doncs, fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que us haguem aportat algun coneixement nou per evitar que la diabetis derivi en complicacions. Abans d'acabar, només ens queda avançar el nostre proper programa. En ell parlarem amb un agent de salut força important al nostre entorn, el farmacèutic. També ens referirem a les malalties de transmissió sexual i com es poden prevenir. I, per últim, de com hem d'actuar si ens trobem davant d'una persona que ha consumit tòxics. Esperem, doncs, retrobar-nos el proper mes en aquest el nostre espai dins la finestra. Esperem que aleshores contem amb la col·laboració de la Montse, que sempre ho fan nosaltres. Avui, per diverses circumstàncies, no he pogut estar amb nosaltres, però sí hem estat l'Armand i el Vicent. Us deixem tot seguit amb el Fabri i el seu Fent Gana, que de ben segur us aportarà unes bones receptes culinàries per a fer aquesta tardor. Fins al proper mes, ens retrobarem. Ja m'has deixat pel carrer tirat. Estic molt desorientat, hauré d'anar.